Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua refreda l'opció de portar aigua en vaixells a Barcelona i fixa com a prioritat accelerar les obres que en garanteixin un abastiment permanent. Samuel Reyes ha insistit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que cal apujar les tarifes per reflectir-ne el cost real. La Fiscalia de l'Audiència Nacional qüestiona l'actuació del jutge Manuel García Castellón en la instrucció de la causa oberta contra Tsunami Democràtic. A l'escrit, al qual ha tingut accés Catalunya Informació, el fiscal parla d'incongruències, contradiccions i falta d'arguments al magistrat quan veu terrorisme en les protestes post-sentència del procés. Entitats i ajuntaments de la Franja es mobilitzen a favor de la protecció del català i l'aragonès davant les intencions del govern del PP i Vox d'eliminar el reconeixement d'aquestes llengües com a pròpies de l'Aragó. Han començat una recollida de signatures i preparen mocions per manifestar el malestar del territori. L'exministra d'Igualtat, Irene Montero, serà la candidata de Podem a les eleccions europees del mes de juny. Aquestes seran les primeres eleccions a nivell estatal en què Podem concorrerà en solitari després de la seva ruptura amb Sumar. CaixaBank no tornarà la seu a Barcelona. Ho han deixat clar els seus directius a la presentació de resultats. L'entitat va tenir l'any passat uns beneficis de 4.800 milions, un 54% més que l'any anterior. Israel es prepara per traslladar la seva ofensiva a Rafah, l'enclavament situat més al sud de la Franja de Gaza, a la frontera amb Egipte, on avui s'hi amunteguen més d'un milió de palestins que fugen dels atacs. Darrere fons es negocia una segona treva amb Hamas, que de moment no s'ha concretat. A Rússia, en dubte la candidatura de l'únic opositor a Putin que ha promès obertament acabar amb la guerra d'Ucraïna. La Comissió Electoral Central ha qüestionat les signatures de Boris Nadeshin. Dilluns decidirà si es manté la cursa per les eleccions que són el 17 de març. El festival Llum BSN s'engega de nou i des d'avui fins diumenge torna a il·luminar els vespres del Poblenou amb una quarantena d'obres d'art lumínic a l'espai urbà. Unes 200.000 persones acudeixen cada any a aquest certamen, un dels més populars ara mateix de Barcelona. Els esports.
Joan Laporta assegura en una entrevista a RAC1 la continuïtat de Xavi Hernández passi el que passi en el que resta de temporada. El president blaugrana també ha titllat de cínica l'actitud del Madrid en el cas Negreira. La portera del Barça, Sandra Paños, ha anunciat a les xarxes socials que deixarà l'equip blaugrana al final d'aquesta temporada. Paños va arribar al Futbol Club Barcelona l'estiu del 2015. I a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a les 8 Estrella Roja Barça de la 25a jornada.
I el temps ha assolellat a la costa, al prelitoral i al Pirineu, amb temperatura suau de dia, màximes de 15 a 20 graus. A moltes zones de l'interior seguirà emboirat o el cel mig ennuvolat, sobretot al Pla de Lleida i a la Catalunya Central. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Fa tants dies que parlem de la fase d'emergència per sequera que avui, que ja és oficial, els 202 municipis que depenem del sistema Ter Llobregat, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua no ha volgut avançar en cap més terreny per dotar de més aigua la zona més poblada del país. De fet, Samuel Reyes ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que no està en la seva llista de prioritats portar aigua en vaixells a Barcelona, tot i que fa una estona, ho estem acabant de treballar, hem sabut que la capital catalana sí que vol estudiar la proposta de traslladar aigua de l'Ebre al Camp de Tarragona a l'àrea metropolitana. De fet, l'Ajuntament admet que portar aigua en vaixells de totes maneres no és una idea que agradi. El govern ens demana ser el màxim d'estalviadors possible, però els col·lectius ecologistes carreguen contra la gestió de la sequera de les administracions públiques i demanen canvis en el model actual. Estem seguint els treballs de la ponència del Parlament, que ha començat a debatre si es modifica o no la llei que regula les festes tradicionals amb bous. Si això acabés passant, moltes d'aquestes festes taurines, que se celebren, com sabeu, sobretot a les Terres de l'Ebre, quedarien pràcticament prohibides. El que no està prohibit, però sí sancionat a Lloret de Mar, o vol ser-ho, són aquells grups de persones que a vegades et pots trobar pel carrer celebrant efusivament un comiat de solter. És que l'Ajuntament ho vol regular per evitar les molèsties que sovint generen. A Campdevànol, l'Ajuntament també ha decidit endurir les condicions d'accés als populars gorgs del torrent de la Cabana. Ara s'ha de paguejar tot l'any per anar-hi en caps de setmana i festius, no només en temporada alta, i els gossos només poden arribar al primer gorg. I ens farem ressò d'un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, que encara s'està fent a Tarragona, entre nois i homes d'entre 18 i 40 anys, que ja, amb els primers resultats, constata que hi ha una relació directa entre menjar aliments ultraprocessats i tenir mala qualitat de l'esperma. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Ferran Badia i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El dia que entra en vigor l'emergència per sequera als 202 municipis del sistema Ter Llobregat, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua admet que portar aigua amb vaixells a Barcelona no està en la seva llista de prioritats i que només hi recorreran si no queda cap més remei, Paula Núñez.
Bon dia, Marta. Samuel Reyes confia poder accelerar les obres de les dessalinitzadores i les plantes de regeneració que han de garantir aigua per aquesta sequera i les que vindran, i no haver de recórrer els vaixells per salvar la situació.
És una de les accions menys prioritàries. I per què? I això és, a la tertúlia també en parlàveu. Calen infraestructures permanents. No té sentit invertir tots els esforços en els vaixells, que és una infraestructura que no queda de manera contínua.
A la mateixa entrevista, Samuel Reyes ha subratllat la importància que tindrà l'estalvi domiciliari en aquesta fase d'emergència al sistema Ter Llobregat. En condicions normals, en aquesta zona el 50% del consum es correspon amb el que es gasta a les trames urbanes i, per tant, si baixem els consums a casa es pot notar molt. Malgrat que el límit en emergència és de 200 litres per habitant i dia, a casa no hauríem de passar dels 90.
Imaginem que Barcelona només tingués un dipòsit a la capçalera del Tibidabo i posaríem 200 litres per cada ciutadà. Però llavors baixaria, hi hauria un 10% possiblement de pèrdues, després en hospitals, restaurants, cafeteries, escoles, etc. I a les llars ens arribarien uns 100, 90 litres.
Pel que fa al preu de l'aigua, Reyes és partidari de pujar-lo perquè reflecteixi el cost real de potabilitzar-la i dur-la fins a les aixetes. Defensa que el preu ha d'anar associat als consums i contemplar ajuts pels que no puguin pagar.
Doncs Barcelona vol avaluar la proposta, que deia ara Reyes que no està a les llistes de prioritats, aquesta proposta de traslladar aigua de l'Ebre al Camp de Tarragona a l'àrea metropolitana. L'Ajuntament admet que portar aigua amb vaixells no és una idea de totes maneres que els agradi. Jordi Corbalán, Barcelona, explica'ns.
L'enginyer en cap de l'Ajuntament, Oriol Altisseng, ha explicat en una entrevista a aquesta emissora que els pròxims dies rebrà els responsables del grup de treball dels col·legis professionals que han fet la proposta per canalitzar l'aigua de l'Ebre fins a Barcelona. No es posiciona a favor del projecte, però vol conèixer els detalls.
A dia d'avui és cert que l'Ebre està desembassant i va sobrat d'aigua i que en les conques internes tenim un problema molt greu. Tot això s'ha d'estudiar, s'ha d'avaluar. En qualsevol cas, a mi no em compet posicionar-me respecte a això, em compet estudiar-ho, analitzar-ho, veure-ho i si veiem que és realment una opció interessant, doncs portar-ho en les taules de coordinació que tenim amb les administracions competents perquè siguin ells els que prenguin la decisió i que valorin tirar endavant determinada solució, aquesta o qualsevol altra.
L'enginyer en camp municipal també ha explicat que el port de Barcelona estarà preparat per si a l'estiu cal rebre aigua amb vaixell, però ha reconegut que aquesta no és una opció que agradi l'Ajuntament.
Són mesures que no agraden. No agraden de veure. Creiem més en solucions estructurals, solucions que permetin assegurar, garantitzar un subministre i no aquestes situacions que, per altra banda, el gestor es deu trobar doncs, en el punt que necessita barco, suposo, i si necessita vaixells, doncs el port segur que estarà preparat per rebre-ho, segur.
El Tisseng ha explicat que estan buscant terrenys amb l'Agència Catalana de l'Aigua, la Llera del Besòs, per fer una nova planta per extreure aigua de l'aqüífer del riu i injectar-la al sistema per obtenir més recursos hídrics. L'enginyer en cap està convençut que Barcelona i la ciutadania estan fent els deures. El consum domèstic és ara de 99 litres per habitant i dia, i el conjunt global, comptant els sectors econòmics i els serveis municipals, és de 163 litres per habitant i dia.
Doncs davant l'escenari d'emergència, que obligarà a canviar els hàbits a 6 milions de catalans, els col·lectius ecologistes carreguen contra la gestió de la sequera de les administracions públiques i demanen canvis en el model actual. Paula, què creuen que s'està fent malament?
Doncs la seixantena d'organitzacions socials i ambientals que s'agrupen en la campanya d'On no n'hi ha, no en ragen, asseguren que la crisi hídrica no prové només de la falta de pluges, sinó d'un ús partidista de la llei de la sequera, i acusen el govern de falta de valentia. Ho ha explicat aquesta emissora el coordinador de Greenpeace Catalunya, Fernando Fernández.
De fons hi ha una competència electoral, això no se li escapa a ningú. Els incendis no s'apaguen a l'estiu, sinó a l'hivern, i a la sequera passa una mica el mateix. No es combat ara, no? Sinó que s'hauria d'haver combat abans. No? No entenem com aquestes inversions que s'haurien d'haver fet en els municipis pels temes de les cuites, per exemple, creient que és una greu irresponsabilitat.
Les entitats ecologistes denuncien també la manca de transparència de les dades de consum de determinades activitats econòmiques com la indústria o el turisme, i creuen que és urgent aplicar les restriccions amb criteris socials. Dante Masquius, el portaveu d'Aigua és Vida.
No és el mateix demanar-li a una petita pagesia que redueixi el 80% de la seva aigua a grans produccions que tenen un marge de benefici que podrien suportar la càrrega econòmica d'aquestes restriccions. Per tant, demanem introduir criteris de justícia social en l'aplicació de les restriccions.
Finalment, també acusen els ajuntaments responsables de l'abastament en baixa de no assumir les seves funcions en matèria d'aigua.
Doncs avui ens fixarem en un altre dels efectes de la sequera sobre el camp català. Es calcula que l'últim any les vendes de tractors al país han baixat un 14% i les de maquinària en general un 30%. Anem cap a Lleida. Per això, Álvarez, la facturació del sector depèn també molt de com està la pagesia.
Sí, Marta, està clar. Si no plou, els pagesos no cultiven, i si no cultiven, no necessiten tanta maquinària agrícola. Tal com està el sector, l'assistència a fires no els és massa rendible pel baix volum de vendes. Tot i això, de moment han confirmat la seva participació en la pròxima Fira Agrària de Sant Josep de Mollerussa, i si es mantenen els preus, també seran a la Fira de Sant Miquel de Lleida. Eduard Tavella, representant de Prigma, l'Associació Provincial de la Indústria i Comerç de la Maquinària Agrícola, assegura que han de ser molt selectius a l'hora de participar en certàmens firals.
Les comparses que tenim molts fabricants entre nosaltres, el patiment que tenim és aquest. Què passarà? Plourà? No plourà? Si no plou, no es cultiven les terres, No es compra maquinària, no es fa anar, no es repara, no. Si l'any va com estem anant, hem de treure gastos. I, bueno, però si no hi va en guany, ja anirà ben xiquet, perquè una fira comporta molts diners en una empresa.
Des del sector asseguren que sobreviuen gràcies a l'exportació que està maquillant la facturació de les empreses.
Sort que l'exportació no ha baixat tant com el mercat nacional. Sí, sobretot els països sud-americans, i per la part també d'aquí d'Europa, que això ens ajuda una miqueta.
Els països on més exporta maquinària agrícola són Mèxic, Xile o Perú, a Sud-amèrica, i França o Polònia a la Unió Europea.
Uns pagesos que, com sabeu, estan en peu de guerra, com també el sector de les infermeres. Unes 500 s'han manifestat aquest matí davant del Ministeri de Sanitat, on el conseller de Salut, Manel Balcells, s'ha reunit amb la ministra Mònica García. Convocades pel Sindicat d'Infermeres de Catalunya, reclamen al Ministeri que se les requalifiqui professionalment de diplomades a graduades. Una petició que el conseller Balcells s'havia compromès a reclamar davant de la mateixa ministra. Anem a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bon dia.
Bon dia. La reunió que patja entre el conseller i la ministra, i segons els sindicats presents a la trobada, Mònica García els ha explicat que la requalificació salarial de les infermeres és una prioritat de la legislatura, però que també depèn del Ministeri de Funció Pública. Des del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, Octavio Rodríguez valora positivament la reunió.
No ens han parlat de terminis, sí que ens han parlat de que en breu presentaran un document amb el full de ruta que tenen i amb les accions a dur a terme, i suposo que allà no sé si hi haurà terminis o no, però bueno, entenc que en tot cas diuen que és aquesta legislatura. Sí que ens han dit que el tema de la requalificació de les infermeres és una prioritat per ells.
El col·lectiu d'infermeres de Catalunya, però, diuen que seguiran amb les mobilitzacions. Avui, de fet, s'han concentrat en pancartes i petards a les portes del Ministeri per fer pressió. Ho han fet amb altres infermeres d'arreu de l'Estat i amb membres del col·lectiu de tècnics sanitaris. La portaveu del sindicat és Montserrat Martín.
Tenim el nivell, tenim la responsabilitat, tenim exactament les mateixes càrregues i les mateixes habilitacions a nivell professional, però en canvi el que és la retribució no està adequada perquè continuem amb un nivell C1 que és totalment injust.
El conseller Balcells també reclama al Ministeri més finançament pel sistema sanitari català i les competències en la selecció i compra de tractaments farmacològics.
Gràcies, Dani. Atenció, famílies. El Consell Escolar proposa començar el pròxim curs el 9 de setembre. Així ho han traslladat a la Conselleria d'Educació, a la consellera Anna Simó, que hi va assistir al plenari. El departament també es va reunir amb els sindicats i amb els representants dels directors per buscar el màxim consens i acabar amb 2 anys de conflicte per l'avançament, per la data de l'inici de curs, ara Canyete.
Sí, fons del Consell Escolar detallen que diferents representants de la comunitat educativa, entre ells les famílies, estarien d'acord a fixar 5 dies laborables per preparar el curs i això, amb el calendari a la mà, vol dir que els alumnes tornarien a classe el dilluns 9. Expliquen que ahir la consellera no es va pronunciar sobre la data i que només va apuntar que el curs no tornarà a començar després de l'11 de setembre, com es feia anteriorment. Des del Consell també li demanen arribar a un consens sobre com s'ha de fixar aquesta data d'inici en general per deixar de debatre cada any sobre aquesta qüestió.
Cada any està amb la data ara el 9, ara el 6, ara el 14. Gràcies, Sara. Hem arribat a 1:15. Moment per saber com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Ho controla la Mariluz García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs encara amb diverses incidències. És un matí en què no hi ha hagut gaire volum de circulació, però sí que moltes incidències. 2 a l'AP7, un vehicle que ha cremat a l'altura de Garrigàs, al punt quilomètric 34 en sentit sud, direcció Barcelona-Girona. Hi ha tallat un carril de circulació i provoca uns 2 quilòmetres de cua. També fa estona que hi ha hagut una topada a la mateixa autopista AP7 a l'altura de Mollet del Vallès en sentit sud. S'hi han vist implicats com a mínim 2 vehicles. Ara la retenció se n'ha anat més amunt, hi ha cua de Vilanova del Vallès fins a Montornès i després des de Parets fins a Mollet en sentit sud. Això afecta de retruc l'autovia C-17 amb retencions des de Lliçà de Vall fins a Mollet en sentit sud per enllaçar amb la P7 o bé per anar en direcció Barcelona. En aquesta zona també veiem aturades a la C-59 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda en sentit nord per enllaçar amb la P7 a l'altura del Cim Vallès. A la C-58, l'autopista del Vallès, ara aturats des de la sortida de Barcelona pel Nus de la Trinitat fins a Ripollet, en direcció Terrassa. Hi ha alguna possible incidència en aquesta zona. Més endavant també hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Quirze, just al vial de sortida. Ja ha tallat aquest vial de sortida, però ara mateix no provoca retencions. Sí que hi ha encara cua a la C32 sud, l'autopista del Garraf, des de Sant Boi i fins a Viladecans, en sentit sud, a causa d'una altra col·lisió que també ocupa un carril de circulació. Afecta de retruc la comarcal 245, retencions des de Sant Boi fins a Sant Joan d'Espí en direcció sud. I també algunes cues a la Ronda Litoral des de Diagonal Mar fins a la Barceloneta de forma intermitent direcció Llobregat i en sentit Trinitat a l'altura de Sant Adrià de Besòs fins la sortida del Bon Pastor. D'altra banda, persisteix encara la boira densa a l'autopista AP2 entre Castelldans i Juneda. Per això es manté tallat el carril esquerre en tots dos sentits seguint el pla de seguretat i ha limitada la velocitat ara a 80 km/h. En aquesta zona, en aquest matí, hi ha hagut una topada entre 2 vehicles. Més informació al punt de les 2.
I atenció als usuaris de la línia de Rodalies de Renfe R3, perquè diumenge es recuperarà la circulació habitual de trens després de 3 mesos i mig, amb el servei interromput al tram entre Parets i la Garriga per les obres de desdoblament. Es continuarà circulant per via única i els usuaris que tornaran als horaris habituals no notaran millores al trajecte fins d'aquí un any. Durant aquest temps s'ha preparat el terreny per instal·lar la doble via i s'han allargat i s'han fet més altes les andanes a les estacions. Ens queda el temps, la previsió per avui al cap de setmana d'en Francesc Mauri.
Sense canvis a la vista, migdia i tarda, amb suavitat del termòmetre, a mesura que avancin les hores de la tarda, algunes màximes poden arribar als 20-22 graus a la costa i al prelitoral, estables a la resta. Atenció a l'augment de temperatura de diumenge, a l'acabar el cap de setmana i els inicis de la setmana que ve, sobretot en àrees elevades, en àrees de muntanya i especialment també en hores diurnes. Hem parlat de la temperatura, però és que pel que fa a l'estat del cel no hi ha novetats tampoc els pròxims 4 dies. De moment aquesta tarda amb sol i alguns núvols prims.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Ara passen 5 minuts d'un quart de dues. A l'Aragó, el govern del PP i Vox han anunciat que volen eliminar el reconeixement del català i l'aragonès com a llengües pròpies del territori, i això ha encès les alarmes a la franja. Entitats i ajuntaments s'han començat a mobilitzar per evitar-ho, han iniciat una recollida de signatures i també expressaran el seu malestar a través de mocions. Estela Bosoms, el que més preocupa és que el català perdi pes al sistema educatiu.
Hola, Marta, bon dia. Sí, actualment l'ensenyament del català és voluntari, però el trien el 80% de les famílies. De fet, el que pretén l'executiu aragonès és eliminar la denominació de català i aragonès i, en canvi, reconèixer només particularitats lingüístiques com el fregatí, una opció que comporta el perill que explica el sociolingüista i professor de la Universitat de Saragossa, Nacho Sorolla.
El fet que es reconega que es parla fregatí o que es parla xapurriau obrirà un nou debat, que és qui està capacitat per fer classes de fregatí o de xapurriau si no existeixen com a llengües reconegudes per cap universitat. Per tant, possiblement no seria complex o complicat de fer que el català deixi de ser una llengua optativa al sistema educatiu.
També n'hem parlat amb Nacho López Sussin, exdirector de Política Lingüística aragonès i membre de l'Associació Cultural Rolde, que promou la recollida de signatures a través del web change.org.
És algo que està perfectament integrat en el sistema educatiu i que podria peligrar en el caso de que se anulara esta protección que tienen a través de la Llei Patrimonio Cultural.
Fins aquest migdia han recollit prop de 3.200 firmes i també des del món municipal es volen mobilitzar a favor de la protecció del català. Antonio San Juan és l'alcalde socialista de Mequinensa.
L'amenaça és tan clara ja i diafana que començarem presentant mocions i escrits de tot tipus al govern d'Aragó, a les diputacions, a les entitats comarcals, per intentar recabar el màxim de apoio, no? Possible.
Justament aquest febrer es commemoren els 40 anys de la Declaració de Mequinensa, que va servir per promoure l'ensenyament, la protecció i la dignificació del català a l'Aragó.
Altafulla, el tarragonès, reclamarà formalment annexionar-se 60 parcel·les, que ara són el terme municipal de Tarragona. Això es votarà al pròxim ple i permetria que, per exemple, espais com la mateixa estació de tren o el Gran Bufet passin a ser d'Altafulla, on ja, de fet, els donen tots els serveis. Manel Sastre, Altafulla, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Això de quina extensió de territori parlem?
És un espai molt petitet. Es tracta d'una peça d'uns 0,7 quilòmetres quadrats. Representaria només l'1% del terme total de Tarragona, amb unes desenes de veïns al seu interior. La idea fa molts anys que es parla entre els dos ajuntaments, però fins ara mai s'havia decidit portar la qüestió per la via administrativa. L'alcalde d'Altafulla ha explicat aquest matí, Jordi Molinera, que creu que és de justícia i que, de fet, afectaria tot l'espai que hi ha des de la frontera natural que suposa el riu Gaià.
Que l'estació de tren d'Altafulla estigui intermunicipal de Tarragona no és normal. Que el bufet i la benzina d'Altafulla estigui intermunicipal de Tarragona no és normal, no? La nostra proposta és que tota aquesta zona del Vinyet fins a la desembocadura del Gaià sigui terme municipal d'Altafulla. A ulls de la gent així ho és, molta gent de fet creu que és Altafulla i Altafulla ha demostrat que té una implicació important en la gestió d'aquest territori.
La setmana vinent ja hi haurà una primera reunió amb l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, però si no hi ha entesa, la qüestió, segons explicava Molinera, es vol portar a l'arbitratge del govern de la Generalitat.
Si hi ha un acord entre els ajuntaments, la Generalitat, tot plegat serà molt més senzill. Si en 60 dies doncs, aquest acord no és possible i totes les parts aleguen el que vulguin al·legar, des de veïns fins a Diputació, Consell Comarcal i, evidentment, l'Ajuntament de Tarragona, serà la Generalitat qui dictaminarà doncs, si hi ha d'haver canvi de delimitació entre els dos termes municipals.
L'actual divisió es va fer en ple franquisme i ara el consistori demana aplicar la lògica per unes parcel·les que ja reben, com deies, tots els serveis d'aigua, escombraries i equipaments d'Altafulla, però això sí, pagarà els impostos de Tarragona.
Tarragona, clar. Gràcies, Manel. Fins ara.
Fins ara, bon dia.
Avui ha començat al Parlament la ponència que ha de debatre si es modifica o no la llei que regula les festes tradicionals amb bous, amb l'exdelegat a Terres de l'Ebre, Francesc Xavier Pallarès, partidari de mantenir la llei tal com està, i l'exdiputat socialista impulsor de la llei de benestar animal al País Valencià, David Calvo, proposat per les entitats animalistes. La modificació legislativa, si tirés endavant, doncs pot acabar amb els bous embolats i capllaçats. Jordi Barranca, quants compareixents hi haurà?
Bon dia, Marta. Doncs en total són 89 les persones que passaran per aquesta ponència. Els primers han estat Francesc Xavier Pallarès, que a banda de ser exdelegat a Terres de l'Ebre, també és exalcalde d'Arnes a la Terra Alta, i David Calvo, exdiputat socialista a les Corts Valencianes. Tant taurins com animalistes s'han criticat mútuament les primeres crítiques pel perfil de ponents que s'han triat. Aida Gascón és portaveu d'Ànima Naturalis.
Creiem que no té sentit allargar una ponència. No té sentit tampoc que parlin 30 alcaldes. El que pugui dir un alcalde és el mateix que dirà un altre, no? De fet, es conviden també exalcaldes, exregidors, regidors dels mateixos municipis on ja venen els alcaldes. Per tant, hi ha molta reiteració, hi haurà molt missatge reiteratiu.
Els taurins afirmen, per la seva banda, que els han vetat diversos dels compareixents que proposaven i acusen, tant els partits polítics com els animalistes, de no voler sentir totes les veus. Marc Bertomeu és el responsable de l'àrea social de l'agrupació de penyes taurines.
Si ja veten molts compareixents, com l'antropòleg Manuel Delgado, que ha fet un dels llibres més importants sobre la cultura dels bous a les Terres de l'Ebre, o psicòlegs especialistes en infants, o el veterinari que ha fet l'informe més important sobre bous embolats. Tot això es veta. Realment no vol parlar sobre animals, sinó que és un debat totalment polític que per interessos ha arribat al punt que ha arribat. Realment és un circ que se va produir-se i que no portarà enlloc.
Una de les incògnites d'aquesta ponència és si les seves conclusions arribaran o no a votar-se al ple del Parlament, ja que, recordem, estem a l'últim any de la legislatura. Avui també estava cridat a comparèixer l'exdelegat del govern al Camp de Tarragona, Xavier Sabater, que, tal com ja havia anunciat, no s'ha presentat.
Si aneu a Lloret de Mar, sobretot quan arriba el bon temps, no és estrany que us trobeu algun grup de persones on un dels membres va disfressat o porten tots la mateixa samarreta, perquè el que fan doncs, és celebrar un comiat de solter. A més, moltes festes les organitzen turistes que, a banda d'aprofitar l'oci nocturn del municipi, busquen el sol, l'aigua i la platja, i per això venen a passar uns dies a la Costa Brava. Doncs bé, ara l'Ajuntament vol regular aquests comiats de solter. I la pregunta és, com? Doncs podent-los aturar en el moment que comencin a molestar algú. Leia Claret, no els volen prohibir aquests comiats de solter, però sí que en volen tenir més control, oi?
Sí, exacte. A veure, anem a pams. El ple aquesta setmana ha aprovat de manera inicial un afegit a l'ordenança de civisme. Hi ha un punt que assenyala les conductes que no es permeten a Lloret i volen afegir aquesta situació. Llegeixo textual. Els comiats de solter, soltera o similars que ocasionin molèsties als veïns o vianants. L'alcalde, Adrià Lamelas, en declaracions a Catalunya Informació.
No volem prohibir totes les despedides de solter, perquè hi ha moltes que també que s'ho van passar bé, a gaudir, com un poble de la indústria de la felicitat. Aquí caem tots, sempre i quan respectem el veí i respectem l'altre turista. I quan algú fa una festa o una despedida de solter que molesti el descans, el dinar amb la família, que molesti pels seus crits, pels seus comportaments, pels seus balls, per la seva disfressa, aquí és on hem d'actuar.
I com ho controlaran? Doncs, per exemple, així.
Justament aquest any hem augmentat amb 6 agents interins la nostra plantilla de policia local. Doncs serem molt estrictes a l'hora que una despedida de solter molesti, doncs el sancionarem i es limitarem al seu comportament.
Qui no respecti la norma, un cop aprovada, pot rebre una sanció de fins a 750 euros. També hem parlat amb el màxim responsable del sector turístic a comarques gironines. Antoni Escudero ens ha comentat que veu la mesura amb bons ulls sempre i quan no es prohibeixi res.
Nosaltres el que no volem són lius dintre de les poblacions. Ara, que se facin festes, esdeveniments, i que els nostres restaurants i les nostres sales de festa i les nostres discoteques funcionin, si ara la gent que vingui alterar l'ordre, no. Això se pot fer si es fa tot ordenat. Si no es fa tot ordenat, doncs jo sóc el primer que no vull.
A aquest nou punt de les ordenances fiscals sobre els comiats de solter, s'hi poden presentar al·legacions durant 30 dies hàbils. Des de l'Ajuntament preveuen que, si tot compleix el termini previst, es pugui començar a aplicar per Setmana Santa.
Les imatges que va gravar un taxista per denunciar que un passatger es va masturbar al seu taxi es faran arribar al jutge com a base de la denúncia penal que ha fet servir el sector per reclamar la instal·lació de càmeres als vehicles. Els taxistes han tornat a fer arribar aquesta problemàtica a les administracions a partir d'aquest incident. Joan Garcia, quina resposta n'han tret?
Que la Generalitat compararà diferents legislacions per decidir si és viable posar aquestes càmeres als taxis. L'Institut Metropolità del Taxi s'ha compromès a dissenyar uns adhesius que indiquin que els taxis estan connectats a la policia, però els taxistes no se'n refien. I han donat dues setmanes a la Generalitat i a l'àrea metropolitana perquè els garanteixi la seguretat abans de convocar més mobilitzacions. La taxista que va gravar els fets denunciats, Lauri, ha explicat avui al matí de Catalunya Ràdio l'ús que fa de la càmera.
La càmera que jo tinc instal·lada al cotxe, jo la puc accionar en el moment que jo tinc una sospita, no?, d'algun client que pot sacar alguna cosa i tal, no? És com gravar amb el meu mòbil, o sigui, no està a les 24 hores, no? Jo puc, és com el 112, tu el dones al botó, doncs pues igual, si tinc una tecla, si tinc alguna sospita, doncs pues gravo.
Sempre que s'ha tractat aquest problema, les administracions s'han mostrat partidàries de reforçar la connexió dels taxis amb els Mossos a través del sistema d'emergència 112, més que no pas d'instal·lar càmeres.
Gràcies, Joan. Són 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
A la comarca del Maresme, els alcaldes de Junts, amb el de Calella al capdavant, han demanat aquestes últimes setmanes que Catalunya pugui expulsar del país els immigrants que siguin delinqüents multireincidents. Doncs bé, avui ens volem aturar a analitzar com gestionen aquest fenomen tan complex, el de la immigració, dos alcaldes del mateix partit, el de Calella i el de Guissona, a la Segarra. Tot i ser tots dos de Junts, doncs tenen un enfocament diferent d'abordar-ho perquè la realitat socioeconòmica d'aquests municipis també és molt diferent. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, Calella, els problemes de seguretat, ho hem explicat moltes vegades al programa, s'han convertit en un mal de cap per als veïns, i en canvi a Guissona pràcticament tots els nouvinguts tenen feina i la taxa de delinqüència és, diguéssim, residual. Explica'ns en detall aquests dos models.
Doncs mira, a Calella els delictes van augmentar un 20% l'any passat, molt per sobre de la mitjana catalana. Aquests últims mesos, un grup d'11 persones ha atemorit el municipi amb baralles, amenaces i robatoris constants a comerços, turistes i veïns. Són joves extutelats, la majoria immigrants, que en total sumen més de 260 detencions. Després de les reiterades queixes de l'alcalde, de Marc Buch, s'ha aconseguit que 8 d'ells estiguin ja en presó provisional. Davant d'aquest episodi, l'alcalde creu que Catalunya ha de poder fixar les condicions per expulsar els reincidents i que aquest debat no es pot deixar, diu, en mans de l'extrema dreta.
Aquest és un debat que l'hem de tractar, no podem fer des del discurs bonista i deixar aquest debat en mans de l'extrema dreta, perquè llavors ja sabem què passa. És un debat aquest que cal afrontar des de la centralitat del país, de forma valenta, però el més important, doncs, és mirar el problema de cara i no amagar el cap sota l'ala i solucionar-lo.
L'alcalde de Guissona, Jaume Ars, també de Junts per Catalunya, veu molt perillós associar immigració i delinqüència. El cert és que ell ha de gestionar una realitat social molt diferent de la de Calella. En aquesta localitat de la Segarra hi viuen 7.800 veïns, dels quals el 53% són immigrants. Hi ha fins a 43 nacionalitats diferents. De fet, és el municipi de Catalunya amb el percentatge més alt de nouvinguts. A Guissona, però, no hi ha problemes greus d'inseguretat i la taxa de delinqüència és baixíssima. Precisament, tots els nouvinguts tenen feina. Un 90% treballen al grup agroalimentari Bonària. Per encaixar aquesta riquesa de nacionalitats, l'alcalde va posar en marxa l'any 2020 l'anomenada taula de cohesió i convivència amb un objectiu clar.
L'acollida la tenim molt ben, jo diria, dirigida. El que passa que nosaltres volíem fer un pas més i treballar per aquesta cohesió, no? Perquè no tinguéssim zones i àmbits de Guissona que es poguessin crear certs guetos o certes diferències entre les comunitats que anaven arribant dels diferents països que anaven arribant a Guissona.
La taula de cohesió reuneix un cop al mes, l'últim dijous de mes, per abordar possibles problemes que sorgeixin al municipi i la integren tots els agents socials implicats en el dia a dia de Guissona, com ara la policia local, els Mossos d'Esquadra, els líders de les comunitats d'immigrants o les entitats de voluntariat.
Gràcies, Marta Corbalán. Bon dia.
Adéu, bon dia.
A cap de Manol, al Ripollès, l'Ajuntament endureix la regulació i les condicions d'accés als populars gorgs del torrent de la Cabana per evitar la massificació i la preservació de l'entorn. Des de fa 15 dies que ja es paga per aparcar tots els caps de setmana i festius de l'any i no només en temporada alta. Ara s'hi afegeixen, a Clara Jordan, noves restriccions en les condicions d'accés.
Sí, primer de tot, només es pot accedir als gorgs fent reserva prèvia i pagant 6 euros per adult. A banda, com deien, de l'aparcament, que està limitat, tot i que en aquest cas no es reserva. A tot això s'hi afegeix que a partir d'ara, si hi vas a passejar amb el gos, només tindran permès acostar-se al primer dels 7 gorgs que trobes a la ruta i el que dona nom a l'espai, el de la Cabana. Segons el regidor de Sostenibilitat, Jordi Carbonell, això evitarà molèsties i esponjarà també els visitants.
Que es banyaven molts gossos i molestaven. Estaven a l'hora de banyar o estar tranquil, sobretot quan surten de l'aigua, que s'expulsen, et mullen i hi ha gent que això no li agrada. Llavors, també hem decidit que sigui el primer gorg perquè bueno, tota l'aigua va cap a baix al final.
Per tant, qui vagi amb gos ha d'anar a aquest gorg i qui els vulgui evitar sap que la resta no en trobarà. A banda, i per poder controlar encara més les persones que s'acosten a l'espai, només es podran comprar les entrades a través de la pàgina web, on es deixarà clar quines són les normes vigents que detallava l'alcalde de Camp de Bànol, Oriol Lázaro.
Vine ben calçat perquè vens a fer una excursió, no vens a la platja. No portis nevera perquè no està permès tenir allà un pícnic, com es fa a vegades en altres entorns. No portis música perquè no està permès posar música en aquest entorn. Tot això seran advertències de comportament dins d'aquesta zona.
I per qui no les compleixi, sancions que poden arribar als 700 euros i que s'enfilaran encara més en el cas dels reincidents. Tampoc es permetrà fumar i per fer servir les barbacoes també s'haurà de pagar 10 euros.
Segons us avança Catalunya Informació, la família de la víctima mortal per la caiguda d'una palmera al Raval de Barcelona l'agost passat demana que declari al jutjat un expert en aquests arbres que assegura que l'accident s'hauria pogut evitar. L'especialista, amb més de 30 anys d'experiència, afirma que hi havia diverses anomalies que indicaven que la palmera podia caure. Maria Núria Rebelle, com ara, quines anomalies?
Hola, bon dia. Doncs ras i curt, la palmera va caure per excés de pes, segons detalla Carlos García, que va treballar 17 anys a la Brigada Municipal d'Elx tenint cura de totes les palmeres i que ha creat diverses associacions i empreses especialitzades en aquest arbre.
Esa palmera era una hembra. No se la han retirado los dátiles. Tenía mucho peso. No se la han retirado las palmas durante muchos años. Tenía mucho peso. Encima tenía un anillo, un estrechamiento en el tronco, lo cual la hacía más débil. Y ya por último, había un nido de cotorras.
Remarca que les palmeres femella, com la de l'accident, tenen més tendència a caure perquè acumulen més pes, per exemple, quilos de dàtils que poden arribar als 300, mentre que les mascle només fan flor. També subratlla que la palma seca que tenia la palmera accidentada no se l'havia podat durant més de 5 anys i que les revisions sovint es fan sense tenir en compte el tronc de l'arbre.
Con esos sonidos que hace la cuerda en el tronco, con la vista, tú puedes detectar si hay menos densidad en el tronco, si suena hueco, si visualmente ves alguna entrada de alguna plaga que pueda comerse el tronco, que pueda dañar la palmera. El palmerero revisa palmo a palmo todas las palmeras, porque sube a la palmera. Hoy en día lo que hacen es que suben con la cesta elevadora, directamente suben a la copa.
Carlos García ha penjat un vídeo a internet on explica tot això i responsabilitza l'Ajuntament de Barcelona de la mort de la noia. El consistori, per la seva banda, va assegurar que la palmera es va revisar el mes de març i no s'hi va detectar cap anomalia.
Gràcies, Maria Núria. I comença el judici a un home acusat d'agredir sexualment una de les filles de la seva parella i de colpejar l'altra quan tenien 13 i 15 anys. La Fiscalia demana 18 anys de presó, Clara Chavarría Domingo.
Els fets ja haurien passat a Amposta entre els anys 2016 i 2018. Segons l'escrit de Fiscalia, l'acusat, que era parella de la mare de les nenes, presumptament va agredir sexualment a una de les nenes que tenia uns 15 anys i va colpejar l'altra en dues ocasions amb un cinturó. Durant la vista, la mare ha declarat que les seves filles, que tenen entre un 30 i un 40% de discapacitat reconeguda, van parlar d'aquestes agressions en un primer moment amb una tieta que li va explicar a la mare. Durant la vista, la mare ha relatat que li van explicar les seves filles.
Me contó que supuestamente pues, que Carlos le había hecho cosas a Zahara y que Soraya no quería decir nada porque decía que ella no quería olvidarlo todo, no quería decir nada.
Antes no le quiso explicar nada.
Sí, sí, porque dice que yo no la creería.
Dice que le dijo que hubo penetración.
Sí. Ella siempre decía que es que no en casa porque yo trabajaba, según ella, varias veces.
El presumpte agressor està acusat d'un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys i de 4 delictes de maltractaments en l'àmbit familiar. I el fiscal li demana 18 anys de presó.
La UBIC, Universitat Central de Catalunya, celebra els 10 anys com a motor clau per captar i retenir talent i dinamitzar el territori. Entre el campus del Bages i el d'Osona té més de 19.000 alumnes i 71 titulacions. També ha crescut en personal docent i investigador. De fet, avui s'ha fet un dels actes commemoratius importants amb la presència del conseller d'Universitats i de Recerca. Anem a Manresa. Nàtia Dill, què ha dit el conseller?
Bon dia. Mira, s'ha compromès a incrementar fins als 14 milions el contracte programa destinant una part directament al campus de Manresa, que això no passava fins ara. Ha parlat dels avantatges d'un model híbrid com aquest, un model d'èxit, ha dit, que li permet tenir més llibertat i flexibilitat i ha posat en valor també la capacitat de Vic i Manresa per unir-se a aquest projecte.
Neix d'una voluntat d'acordar, de trencar les inèrcies dels individualismes recalcitrants de caràcter localista. Diu, no! Mirem la geografia en gran. Som petits, però volem mirar de dins cap enfora. I sabem que junts serem més i millor que separats.
I és que estem parlant, Marta, d'un projecte singular, un model de governança inèdit en el sistema universitari català. És la suma de la Fundació Universitària Balmes, titular llavors de la Universitat de Vic, i la Fundació Universitària del Bages. Un acord federatiu segellat al Parlament, després de 2 anys de festejar, que malgrat les reticències inicials, avui, després d'aquesta dècada, exhibeix amb orgull uns bons resultats. Té un 27% més d'alumnes, procedents no només d'Osona i el Bages, sinó també de Lluçanès, Solsonès, Anoia, Moianès, Berguedà, Vallès o fins i tot Baix Llobregat. Té més de 1.600 docents, investigadors i més presència internacional. El rector Josep Eladi Baños, que ha fet broma dient que aquesta és una universitat rarota perquè no és ni pública ni privada, ha afegit.
La manera de fer ha esdevingut un model de com poden fer les coses fora de l'àrea metropolitana.
L'acord ha permès enfortir i estructurar l'oferta acadèmica universitària a la Catalunya Central en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa i també ha estat i és un revulsiu pel territori. Una de les grans fites de l'acord és la creació de la Facultat de Medicina. La primera promoció de metges es va graduar el juliol passat. Ara, la UBIC, Universitat Central de Catalunya, té 3 campus, Vic, Manresa i Barcelona, i seus a Granollers i Manlleu.
Ni el Museu del Còmic ni un centre d'investigació tecnològic de la UPC, la CACI de Badalona, un antic recinte industrial a peu del Passeig Marítim, serà la nova seu de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori de Badalona. Ho acaba d'anunciar l'alcalde David Angelà.
Hola Marta, bon dia. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assegura que invertirà entre 8 i 10 milions d'euros i que les obres començaran abans del 2026. Albiol vol dignificar, diu, les instal·lacions del segon conservatori més important de Catalunya després del Liceu. Afegeix que és la inversió més important que s'ha fet mai a Badalona en l'àmbit cultural.
Anem a creure'ns d'una vegada amb aquesta ciutat que Badalona té moltes possibilitats. Anem a creure'ns-ho. I nosaltres ens ho creiem. Dels diferents àmbits. I també el cultural. I aquesta és la nostra aposta. Escolta, i anem a destinar mai a Badalona, que jo recordi, puc equivocar, s'han destinat tants de diners de cop a la cultura com el que farem nosaltres a partir de la setmana que ve.
La CACI havia sigut una fàbrica tèxtil, té més de 5.000 metres quadrats i 5 plantes. Actualment, entre l'Escola de Música de Badalona i el Conservatori, hi ha uns 800 alumnes, una xifra que la nova instal·lació permetria doblar.
Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona associa el consum d'aliments ultraprocessats amb la mala qualitat de l'esperma. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest treball de recerca només afecta els tarragonins?
A veure, els tarragonins i també a la resta de catalans. De fet, les mostres les han agafat d'homes sans del país d'entre 18 i 40 anys. Els resultats d'aquest estudi, anomenat Lit Fèrtil, demostren que els homes que basen la seva dieta diària a consumir al voltant d'un 30% de productes ultraprocessats tenen més risc de patir alteracions en la qualitat de l'esperma. M'ho ha explicat la investigadora Cristina Valleita, que ha coliderat aquesta recerca, que ha fet la Universitat, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i el Cibiró BN, el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició.
Observamos que tenían menores niveles de calidad espermática y concretamente del recuento de espermatozoides, la concentración y la motilidad. Sí que había una diferencia significativa en estos 3 parámetros concretamente, a pesar de que evaluamos otros parámetros como la vitalidad o la motilidad progresiva. En esto también sí que observamos diferencia, pero no fueron significativas a nivel estadístico.
Els investigadors han tingut en compte els paràmetres que defineix l'OMS, Organització Mundial de la Salut, sobre el nombre total d'espermatozous, la concentració i la motilitat, o sigui, els seus moviments espontanis, per determinar la qualitat d'aquesta esperma. L'estudi ha agafat mostres de 200 catalans. Ara la idea és ampliar aquesta recerca amb homes d'altres punts de l'Estat i d'Europa.
Hi ha alguna manera de combatre aquest problema?
Doncs sí, mira, precisament la dada positiva d'aquest estudi és que aquesta situació és reversible si els afectats modifiquen la dieta i deixen els ultraprocessats.
Llevamos también a cabo un análisis de sustitución a través de un modelo matemático para intentar evaluar qué pasaba si sustituías el consumo de alimentos mínimamente procesados por el de ultraprocesado. Y lo que observamos es que estos valores se incrementaban, que mejoraba la calidad del esperma.
Una cosa, mira, abans em preguntava si l'estudi només afectava els habitants del Camp de Tarragona. Doncs bé, pensa que aquesta mala qualitat de l'esperma dels tarragonins ha arribat fins i tot a la Fiscalia de Medi Ambient. L'any 2010, el grup ecologista L'Escurçó va denunciar que la indústria química podia ser la causant d'un descens de la qualitat de l'esperma. Els ecologistes es van basar en aquell moment en un estudi de l'Institut Marquès de Ginecologia i Obstetrícia que concloia que el semen dels tarragonins era el pitjor de l'Estat. El cas, finalment, va quedar arxivat davant la impossibilitat de concretar quines podien ser-ne les empreses responsables. Bé, al marge d'aquest cas particular, els investigadors apunten que entre el 8 i el 12% de les parelles de tot el món en edat reproductiva tenen dificultats per concebre i que entre el 40 i el 50% dels casos d'infertilitat estan causats per factors masculins.
3:15, el Carnaval de Sitges, conegut per la seva brillantor, viu un moment d'incertesa perquè des de la Unió Europea, com sabeu, s'ha prohibit la venda de purpurina que conté elements plàstics. Les entitats del Carnaval han hagut de recórrer a les existències que els quedaven i a fer anar la imaginació per aconseguir l'efecte allò brilli-brilli tan característic de les carrosses i dels participants de Sitges. A Montse Gené arriba com s'ho fan per substituir doncs, la purpurina sense que perdi lluentor.
Bé, passat l'ensurt inicial, van decidir fer servir la que tenen, estalviant tant com poden i després buscant el seu mateix efecte brillant amb altres elements, com explica a l'ACN Jordi Andreu, de l'entitat El Retiro, president de la Comissió del Carnaval.
Jo crec que ens haurem de reinventar i mirar aviam de quines altres maneres doncs, podem aconseguir. Sabem que hi ha l'alternativa de la que és la bio, i aquí és on haurem de veure les diferències, els preus que tenen i si les entitats poden assumir el sobrecost per ser més natural o optant per fer altre tipus, com anar amb bases de pintura ja brillants o algun tipus de material diferent a el que seria la purpurina.
El preu de la purpurina biodegradable és més que el doble de la normal. Això suposa un fre en el moment en què tots els costos han anat a l'alça. D'aquesta purpurina se'n veurà ja a les rues d'aquest any, com explica Francesc Figueres, de l'entitat Independents.
N'hi ha una de les carrosses d'Independents que ha posat aquesta purpurina nova que hi ha, que diuen que no fa malbé l'ambient, i la resta, una mica el que farem és intentar aprofitar la que ja teníem més o menys escarxada de 3 dies, i la resta, pues, esperança. Per exemple, els laterals de les carrosses, aquestes coses que és el que li durarà més impacte, pues, potser una mica menys. Intentarem posar colors més vius.
Des de l'entitat del Prado, Sandra Rubí explica el que es fa.
Ho estem administrant molt bé i fins i tot hi han coses que no es donaran dues passades, sinó es faran una, perquè la idea és estirar-la al màxim.
L'esperança de futur és que es vagin abaratint els preus de la purpurina biodegradable.
Així és com sonen els assajos dels balls de gegants de Torà, el Solsonès. En aquesta població, avui ultimen els preparatius per la famosa festa del Brut i la Bruta, que s'allarga tot el cap de setmana. Eloi Barrera, ara que parlàvem dels gegants, quin paper hi tenen els gegants en aquesta festa?
Doncs la veritat és que cada cop tenen més protagonisme. Al principi, quan es va recuperar la festa del 1990, ni tan sols existien, però després s'han anat creant els gegants, primer el del Brut i la Bruta, després el Bonic i la Bonica, i ara són la gran atracció de la festa, com reconeix el Jordi Vila, president de l'associació organitzadora.
Tenim una part que és superimportant, que és la part més tradicional, que és amb aquests personatges que estan recuperats, que hi havien antigament, però sí que no podem deixar de banda que els gegants que es van fer semblança i a representació d'aquests personatges han agafat un pes molt, molt important a la festa.
Justament pel 30 aniversari, demà estrenen un nou gegant. La festa del Brut i la Bruta de Torà manté una tradició festiva que ve del segle XVIII, lligada al Dijous Gras, i de fet marca el tret de sortida al calendari de carnavals.
La recuperació d'aquests personatges, aquests gegants, i és el que marca la diferència d'un altre carnaval, i per això no ho batejem com a nom de carnaval, sinó que és la festa del Brut i la Bruta, perquè si tu te'n vas a un altre carnaval, ens podem trobar pues, la part principal d'una rua de disfresses, una desfilada, les carrosses, i aquí d'això no en tenim res.
Aquesta tarda ja comencen alguns actes, però el plat fort a Torà és demà dissabte, amb els balls, els gegants i el concert de buhos a partir de les 11.
Gràcies, Eloi. El Consell General d'Aran ha aprovat aquest matí el seu pressupost per al 2024. Són més de 44 milions d'euros, però una part dels quals només es podrà invertir si la Generalitat de Catalunya aprova els seus. Compte, Sofia Cabanes.
Bon dia, Marta. Sí, es tracta d'uns 2 milions d'euros que el Consell General vol destinar a sanitat. El sistema de finançament vigent entre la Generalitat i la màxima institució aranesa va lligat directament a l'aprovació dels comptes de l'executiu català. Si estos es prorroguen, hauria de passar el mateix amb els comptes aranesos. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Vinga, aquest pressupost de 2024 i valorat en 44 milions d'euros. Cal dir que, per moment, hem ara demorat també que la Generalitat aprove els SOS, entre que aquests 44 milions siguin reals, perquè amb que ja ho hem incorporat aquest 5.000% que creix el pressupost de la Generalitat i que ha d'estar equiparat aquest Consell.
Entre els principals projectes de l'executiu aranès per a este 2024, la captació de professionals per al seu sistema sanitari, sobretot anestesistes.
Hem de captar professionals i hem de diverses millores importants. Que ho tinc un dret també, que hi haurà ja inversió en aquest i col·laborarà la pròpia Diputació de Lleida d'atur de 400.000 euros en tant renauïment de la codina de l'hospital, els treballs que s'han de també en la residència de l'ES, en tant acabar que era segona fase.
Els pressupostos han quedat aprovats amb el vot favorable de l'equip de govern d'Unitat d'Aran i l'abstenció de Convergència Aranesa a l'oposició.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El festival Llum BSN s'engega de nou i aquest cap de setmana torna a omplir els vespres del Poble Nou amb una quarantena d'obres d'art lumínic a l'espai urbà. Unes 200.000 persones acudeixen cada any al certamen, un ja dels més populars de Barcelona, Montse Mas.
Sí, aquest any la Torre Glòries es veurà il·luminada per un sol virtual, com si passés una jornada a Mart, i la façana del Disseny Hub es convertirà en un gran mural dibuixat en què el públic podrà projectar la seva cara. La 13a edició aposta pel talent emergent, la relació amb el medi ambient i l'equilibri entre artistes nacionals i internacionals. Maria Güell és la comissària del Llum BSN.
Tenim artistes que comencen, com per exemple Jou Serra en l'Auditori. Tenim uns artistes molt consolidats, que aquests que estaran 40 dies més, que són els UBA a dintre del The Hub i que són un referent internacional del treball amb la llum. Tindrem aquests artistes joves, internacionals, que trobarem en el Parc del Poble Nou, a l'UPF, a Can Framis, hi ha de tot.
Amb el mapa a la mà, Marta, les instal·lacions s'agrupen en tres grans zones. A una banda, la Meridiana, amb l'Auditori, el TNC i els Encants, a l'altra, el Parc del Poble Nou, i al mig, el The Hub i Can Framis. Tots els espais s'ompliran de nou de llargues cues, un fenomen que l'artista Antoni Arola, un dels més veterans del festival, s'explica així.
Un és que la llum sempre és atractiva, sempre atrau a la gent. Dos és que està tot en un barri que és molt passejable, i tres, que és gratis.
Arola recrearà un ombrívol sota bosc en què es filtren petits raigs de llum al vestíbul de la sala gran del TNC, que aquest any s'estrena al certamen.
La llum que entra es filtra a través dels arbres, que és una imatge que tots reconeixem, però que pocs han vist, i com un espai on ens sentim acollits i refugiats. També una mica màgic i misteriós.
Durant les tres nits d'aquest festival Llum BSN, el públic, sobretot el més jove, aprofita els jocs de llum per fer-se fotografies i, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, compartir-les a les xarxes socials. I l'obra Lo mig del món, de Roser Bernet, ha guanyat per unanimitat el Premi Ciutat de Barcelona en categoria de literatura en llengua catalana. El jurat destaca que el llibre publicat per Club Editor és un retrat compromès i emotiu d'una Catalunya en extinció, la rural, escrit amb una veu contundent. En la categoria de literatura en llengua castellana ha guanyat Les niñas del Naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara, publicada per Random House. Se la premia per presentar la complexitat del discurs colonial i de gènere i per la capacitat d'amalgamar diferents tradicions, cultures i llengües. La història dels vertebrats de Marc García Puig, editat per La Magrana, guanyat en la categoria d'assaig, Humanitats i Història, el jurat destaca l'originalitat i la valentia a l'hora d'abordar problemàtiques com la relació entre el feminisme, maternitat, poder i política sanitària.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i les dues, temps ara pels esports. Joan Laporta mantindrà Xavi Hernández a la banqueta. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
De fet, ho ha dit avui en una entrevista a RAC1.
El president del Barça ha assegurat que no destituirà Xavi, passi el que passi en el que queda de temporada.
Crec que és el millor per aquesta temporada. Per nosaltres continuarem fins al final de temporada. No destituiré en Xavi perquè penso que no s'ho mereix que el destituïm. El que mereix és que confiem en ell, que ell és el primer que vol que aquesta fórmula surti bé fins a final de temporada. I aquí, en aquest sentit, el Xavi és prou honest per, si no funcionés, dir-nos el que ens hagi de dir.
El president blaugrana, d'altra banda, ha titllat de cínica l'actitud del Madrid en el cas Negreira i diu que si la Superliga no comença la pròxima temporada o la següent, potser es repensa la participació del Barça.
Tot això l'endemà del tancament del mercat de fitxatges d'hivern amb l'anunci d'un adeu.
El de la portera del Barça, Sandra Paños, que ha anunciat avui a les xarxes socials que deixarà l'equip blaugrana al final d'aquesta temporada. Paños va arribar al Futbol Club Barcelona l'estiu del 2015 i en aquests 9 anys la portera alacantina ha guanyat 2 Champions, 4 Lligues, 5 Copes de la Reina i 2 Supercopes femenines, un palmarès que encara pot ampliar. Qui també marxa del Barça femení, en aquest cas, de forma immediata, és Asisat Oshoala, la davantera nigeriana, va cap al Bay FC de San Francisco de la Lliga dels Estats Units. A canvi, el club blaugrana ingressarà 150.000 euros per l'operació. Oshoala acaba de contractar com a blaugrana aquest mes de juny.
Mentrestant, avui es comença a disputar la 23a jornada de la Lliga de Primera Divisió Masculina.
Amb l'Atlètic Club de Bilbao Mallorca, que començarà a les 9. Els bascos són cinquens, just a 5 punts del Barça, que és quart. Demà jugaran els dos equips catalans. El Barça visitarà l'Alavés a 6:45, mentre que el Girona rebrà la Reial Societat a les 9 del vespre. L'equip gironí, per cert, començarà el partit sent segon a la classificació amb 55 punts, a 2 del Madrid, que ahir va assolir el liderat després de guanyar el Getafe per 0-2. A la segona divisió, l'Espanyol rebrà diumenge el Llevant a la 25a jornada. El davanter Pere Milla vol treure pressió a l'equip.
L'objectiu és pujar, però no ha de ser una losa que ens carguem nosaltres a damunt, sinó que ha de ser amb alegria, no? No pot ser que perds un partit i és buah, tot malament, volem canviar-ho tot. Amb alegria hi ha uns altres equips que també juguen. Avui en dia, tranquil·litat, som conscients on estem, volem pujar, però jo sempre ho he dit, no pujarem a la jornada 30 ni a la 36. Si perdem contra el Llevant, no s'acaba el món ni res, és un partit, en quedaran 16.
Una jornada que començarà avui amb l'Elx Burgos. L'equip blanquiblau n'estarà ben pendent, ja que qualsevol dels dos equips que guanyi superarà l'Espanyol a la classificació. A més, estaria provisionalment fora de la zona de promoció d'ascens.
El que fa al bàsquet, el Barça juga avui en una de les pistes més complicades de l'Eurolliga.
La de l'Estrella Roja de Belgrat. Serà a les 8 del vespre en un dels partits de la 25a jornada. Roger Grimau, el tècnic blaugranà, és conscient de la complicació de l'enfrontament i explica les claus del duel.
Crec que tenen jugadors amb un moment de forma extraordinari. Teodosic, encara que no estigui en bona forma, et pot fer un partit increïble. Hanga amb l'energia, jugadors exteriors molt capaços de notar des de bot. Bueno, és un partit que hem d'estar molt concentrats.
L'Estrella Roja Barça el podreu seguir a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. A la Lliga Femenina, avui juga el Barça Sant Feliuenc, que rep el Benvibre a les 8 a la 20a jornada. Isaac Fernández és l'entrenador blaugrana.
Però hem de tenir clar que el partit serà dur, que no serà un partit que es trenqui ràpid, que elles, tot i anar últimes, estan jugant bé, estan defensant bé. En els tres últims partits que juguen són València, Avenida i Saragossa, i són tres partits que no es despengen del partit fins al final, amb la qual hem de tenir clar que hem de jugar molt amb el cap un altre cop.
També a la Lliga Femenina, triomf ahir de l'Uni Girona sobre el Cadí la Seu per 83-56 en la classificació. Les gironines són quartes amb 14 triomfs i 6 derrotes i les urgellenques un balanç negatiu de 7 victòries i 13 derrotes a la desena posició. A la Lliga Leport, 19a jornada, a les 9, Força Lleida-Corunya. Pel que és el mateix, el conjunt lleidatà, sisè, rep el segon classificat. També en bàsquet, els Memphis Grizzlies de l'NBA han anunciat que retiraran la samarreta amb el dorsal 33 de Marc Gasol el dia 6 d'abril. El pivot va portar la samarreta dels Grizzlies durant 11 temporades. I pel que fa al Mundial de Natació de Doha, que ha començat avui, en natació artística, Denis González ha estat tercer a la preliminar del solo tècnic, que avui també participa Iris Tió en el solo tècnic femení i en el duet tècnic femení fent parella amb Mireia Hernández.
No t'ho pots perdre.
Mira'm els ulls, que cap fosca no vens. Vinc d'un estiu amb massa pluja.
Girona respira ara poesia, 28a edició d'un certamen que fins al 2 de març se celebra a la Casa de Cultura amb protagonisme per la poesia d'autors com el rector de Vallfogona, Gabriel Ferreter o Joan Salvat Papaseit. Hi trobareu recitals, concerts, taules rodones i una exposició de Jordi Miquel Riera, L'arrel dels sentits, i aquesta veu, Roger Mas, que l'inaugura aquest vespre amb un concert cantant aviament poesia per acostar-la al gran públic.
Mira'm els ulls i pots llegir el retorn.